Logística, Ita Fàbregas.
En declaracions a la xarxa, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha afirmat que la nova llei no servirà per evitar l'aplicació del 25% del castellà a les aules. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha acusat Junts per Catalunya de trencar el consens del català.
És obrir una llei en canal, permetria a l'Estat entrar i, per què no, dir, doncs miri, ara presento recurs, això se'n va al Constitucional, i en lloc del 25 ens diuen que ara ha de ser el 50.
La nostra voluntat és intentar trobar acords positius amb tothom que sigui possible, certament, sempre que això no impliqui una traïció a allò que nosaltres considerem que és útil per la societat.
El Consell de Ministres aprova finalment el topall del preu del gas, que ha de permetre rebaixar la factura de la llum durant un any.
Es fixarà un preu màxim mitjà del gas al mercat majorista de 48,8 euros al megawatt hora i implicarà una rebaixa del 37% en la factura dels consumidors domèstics i d'un 70% en la dels industrials. Ara queda pendent l'aprovació definitiva de la Comissió Europea. Ho ha anunciat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.
Por primera vez, las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad, que permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, a las empresas, pero también a la gran industria.
L'IPC tanca finalment l'abril en el 8,3% al conjunt de l'Estat. L'Institut Nacional d'Estadística ha corregit una dècima la dada estatal respecte de la xifra avançada fa uns dies.
Tot i aquest descens, es tracta de la segona xifra més alta de la sèrie històrica. Els carburants i els combustibles han moderat aquest mes l'IPC, però en canvi destaca l'increment dels preus d'alguns aliments com ara la carn, el pa, els llegums o el formatge.
Acord perquè les baixes menstruals incapacitants es paguin al 100% des del primer dia.
Els ministeris d'Igualtat i Seguretat Social han pactat la mesura que s'inclourà en l'esborrany de la llei de l'avortament que el govern espanyol aprovarà dimarts.
L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia una agressió LGTBI-fòbica i masclista comesa la nit de Sant Anastasi a Badalona.
L'agressió s'hauria produït quan un grup d'homes hauria atacat a quatre noies al passeig marítim la nit de dimarts als concerts de la Fangoria i Roba Estesa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Segons ha explicat un amic de les víctimes, en un primer moment, durant un dels concerts, un noi es va apropar a les quatre noies i les va insultar i escopir pel fet de ser lesbianes i bisexuals. Més tard, quan el concert ja s'havia acabat, el mateix noi va tornar cap a elles acompanyat d'un grup amb més nois i les van apallissar fins que un altre grup de joves va intervenir per dissipar l'agressió.
I en cultura, el món de la lírica lamenta la mort de la mezzosoprano Teresa Berganza avui a Madrid als 89 anys.
Berganza va ser una de les cantants d'òpera espanyoles més conegudes. Va debutar l'any 1957 amb Così fan tutte i des de llavors la seva carrera la va portar a l'Escala de Milà, l'Òpera de Viena, al Covent Garden de Londres o al Metropolitan de Nova York.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient càlid. La temperatura continuarà pujant durant aquestes immediates hores i, de fet, s'espera que la temperatura més alta pugui inflar-se entre els 31 i 32 graus i aquesta més elevada s'ha de registrar en punts de Ponent, de manera molt local, i també a punts de la Conca de Tremp, però també d'altres indrets de zones properes la temperatura arribarà a superar els 30 graus. Un ambient càlid que es mantindrà de cara al cap de setmana. Continuarem parlant de calor tant dissabte com diumenge, però sí que, a diferència d'avui, sí que hi haurà el creixement d'algunes nuvolades que afectaran a diversos municipis de zones de muntanya, inicialment a la zona del Pirineu dissabte, diumenge també fins i tot algunes nuvolades en punts del prelitoral, però que en conjunt no han de deixar ruixat, a molt estirar cap a la zona del Pirineu Occidental. De cara a aquesta tarda no s'esperen nuvolades a Catalunya, però sí que se n'esperen cap a la zona del Pirineu francès. Aquí hi haurà alguns ruixats que fins i tot fregaran cap a la zona del Pirineu català i que podrien entrar cap al nord del sector del Ripollès. D'altra banda, també cal dir que es podrien formar alguns núvols baixos, algunes boires matinals a la façana litoral durant aquests propers dies, però sobretot durant les primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farner. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs trànsit en alguns punts encara una mica feixuc. De moment, pel que fa a incidències especials, més enllà del volum de trànsit, hem de dir que a l'autovia 2 queden uns 2 quilòmetres d'aturades intermitents a la zona de Bellpuig, sentit Lleida, a causa d'un accident que hi ha hagut. Hem estat una bona estona amb un carril ocupat, ara ja tots oberts, però vaja, queda aquesta zona encara una mica tocada. En el cas de l'autopista AP7, ja per volum de trànsit, tenim en sentit sud, entre Castellbisbal i Martorell, tocant a Castellví de Rosanes, uns 8-9 quilòmetres de lentitud, aturades fragmentades, intermitents, en sentit Tarragona i en sentit Girona, en aquesta autopista AP7, el tram més ple és entre Santa Perpètua i Montornès. A la resta de vies no van les coses tan malament, són aturades més puntuals, la C-17 a Parets en sentit Vic, la C-60 a Argentona també en sentit Mataró, o, per exemple, pel que fa a les dues rondes, destacar la ronda de dalt en sentit Besòs, sobretot entre Pedralbes i Vallcarca. És tot de moment, bona tarda.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor en resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Continua la crisi de govern oberta pels desacords en la modificació de la llei de política lingüística. Avui el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha passat pels micròfons de la xarxa per justificar la negativa de Junts. I és que per Puigneró la nova llei no servirà per evitar l'aplicació del 25% de castellà a les aules.
I ha reiterat les queixes del seu grup, que acusa Esquerra de ser ells qui estan fora del consens del català. Avui, però, també ha parlat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que al seu torn ha acusat a Junts d'obeir a interessos partidistes i de trair el consens en relació amb el model d'escola catalana. Això sí, s'ha mostrat partidari de recuperar aquest consens.
Sigui com sigui, a poc més d'una setmana perquè venci el termini per aplicar el 25% de castellà a les aules per mandat judicial, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, defensa, com dèiem, la postura de Junts i llança un dard al seu soci de govern, David Fleta.
Puigneró remarca que la proposta d'Esquerra Republicana, el PSC i els comuns no ofereix ni consens ni garanties. Argumenta que modificar la llei de política lingüística implica un risc innecessari, ja que permetria a l'Estat recórrer-la al Tribunal Constitucional. A més, subratlla que si ni les entitats ni la CUP hi estan d'acord, potser el consens es troba on marca Junts.
Que és que no hi ha consens i tampoc hi ha garanties. Modificar avui la llei de política lingüística és obrir una llei en canal, permetria a l'Estat entrar i, per què no, dir, doncs miri, ara presento recurs, això se'n va al Constitucional, i en lloc del 25 ens diuen que ara ha de ser el 50, o ens diuen que ha de ser el 75. I quan, a més, no hi ha consens, perquè ni les entitats ho compren, ni Plataforma per la Llengua, ni Òmnium, ni Som Escola, ni tan sols, evidentment, la CUP, doncs, home, potser els que estan fora del consens són uns altres.
Puigneró afegeix que al PSC se li ha d'exigir que des del PSOE i des de les estructures de l'Estat s'actuï per protegir el català a les escoles, argumentant que van poder fer-ho amb la llei CELA i no ho van fer.
Gràcies, David. Des d'Esquerra Republicana, doncs, com dèiem, abans acusen Junts per Catalunya de trair el consens entorn del model d'escola catalana per raons partidistes. El president de la formació, Oriol Junqueras, ha demanat responsabilitat i generositat i assegura que treballaran per recuperar aquests consensos. Mont Carvajal.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha lamentat que els socis de govern es moguin per interessos partidistes i per buscar conflictivitat. Ha considerat que Junts ha traït el consens entorn al model d'escola catalana, però tot i així creu que cal insistir en recuperar l'acord.
La nostra voluntat és intentar trobar acords positius amb tothom que sigui possible, certament, sempre que això no impliqui una traïció allò que nosaltres considerem que és útil per la societat.
Junqueras també ha demanat a Junts generositat i responsabilitat i fer pinya amb el president aragonès i els consellers del RAM afectats.
Jo em sento absolutament legitimat a demanar que tothom actuï amb aquesta responsabilitat, amb aquesta generositat i amb aquest sentit de país que ningú no hauria de perdre mai i que en aquests moments, indubtablement, encarna el president aragonès i encarna els consellers més vinculats en aquest àmbit, no? Els consellers d'Educació, de Cultura, etc, etc.
Ho ha dit en una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
I enmig d'aquestes picabaralles, el Tarsi en discòrdia des del PSC demanen a Esquerra que aclareixi la seva posició després del no de Junts. El primer secretari, Salvador Illa, afirma que si la reforma es vota al Parlament, el PSC hi donarà suport i anima els republicans a tirar-la endavant. Mataró Ràdio, Cristina Salat.
Salvador Illa considera que no es pot arribar a acords per després desmarcar-se'n i que això és el que diferencia el PSC de Junts per Catalunya. El primer secretari dels socialistes catalans s'ha pronunciat aquest matí des de Mataró sobre la decisió del partit que lidera Laura Borràs de no sumar-se finalment a l'acord per la llengua catalana i la reforma de la llei de política lingüística. Salvador Illa ha sentenciat que quan arriba a acords, el PSC els porta fins al final.
Ens hem d'exigir tots en política un mínim de serietat. I quan es treballa durant 2 mesos per arribar a un acord i es signa un document i s'entra per registre del Parlament de Catalunya un pacte que a 5 hores ens en desdiguem i que hi tinguessin confirmació i que ja no volen ni intentar, en fi, ni proposar-nos què s'ha de fer per recuperar aquest consens, jo crec que això és una mala notícia. No?
Illa també ha assegurat en la compareixença davant dels mitjans que els socialistes estaran en un pacte nacional pel català i que defensar-lo no vol dir atacar el castellà. Diu, vol garantir que el coneixement de la llengua ha de ser-hi i se n'ha de fomentar el seu ús.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altra notícia del dia és, sens dubte, l'aprovació finalment del topall del preu del gas que ha de permetre rebaixar la factura de la llum durant un any. Ho ha aprovat aquest divendres un Consell de Ministres extraordinari. Ara es fixarà un preu màxim mitjà del gas al mercat majorista de 48,8 euros al megawatt hora i implicarà una rebaixa del 37% en la factura dels consumidors domèstics i d'un 70% en la dels industrials. Queda, però, pendent l'aprovació definitiva de la Comissió Europea. Joan Ferrer.
El govern central calcula que d'aquesta manera es reduirà de mitjana el preu de l'electricitat dels 210 euros al megawatt actuals als 130 euros, fet que suposarà una rebaixa del 30% en el preu de l'electricitat. La vicepresidenta del govern i ministra per la transició ecològica, Teresa Rivera, ha volgut destacar que aquestes millores no sortiran dels pressupostos generals.
Por primera vez, las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad, que permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, les empreses, però també a la gran indústria.
Aquesta mesura afectarà els consumidors acollits a una tarifa regulada, precisament aquells a qui el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, va qualificar fa pocs dies de ximples. Rivera ha manifestat que aquestes paraules li van causar una profunda vergonya i que no considera una pràctica gaire intel·ligent referir-se així als seus propis clients.
Alguns experts, però, rebaixen l'optimisme del govern central i adverteixen que a la tardor pot haver-hi una crisi de subministrament de gas a Europa provocada per Rússia.
Alguns especialistes dubten que la factura de la llum es redueixi d'un 30%, com preveu l'executiu espanyol. Antoni Cunyat, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, ho ha dit a la xarxa i ha posat l'exemple d'una altra mesura que, al seu parer, no ha funcionat, la rebaixa de la benzina i el gasoll.
Les previsions del govern és que rebaixi la factura sobre un 30%, és a dir, però sobre això n'hi ha alguns analistes que no són tan optimistes. És a dir, el govern preveu que baixi dels 200-210 que és el quilowatt hora ara mateixa fins als 150. N'hi ha opinions divergents. Veurem fins a quan arriben les rebaixes quan la mesura sigui efectiva. Esperem que no sigui com la subvenció del preu de la gasolina i el gasoil, que pràcticament no ha sigut gens efectiva.
Cunyat insta el govern a aprofitar els mesos d'estiu quan baixa la demanda d'energia per buscar alternatives a la crisi i ressalta que els altres països europeus estan molt per sobre d'Espanya en energia eòlica i solar.
En aquesta mateixa línia va la inflació, que continua disparada, i l'IPC tanca finalment l'abril en el 8,3% al conjunt de l'Estat. L'Institut Nacional d'Estadística ha corregit una dècima la dada estatal respecte de la xifra avançada fa uns dies. Tot i aquest descens, es tracta de la segona xifra més alta de la sèrie històrica.
Els carburants i els combustibles han moderat aquest mes l'IPC, però en canvi destaca l'increment dels preus d'alguns aliments com ara la carn, el pa, els llegums o el formatge. Pel que fa a Catalunya, l'IPC ha retrocedit un punt i mig i s'ha situat de mitjana en el 8%. I si ens fixem en algunes de les dades més territorialitzades, trobem que al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre la inflació recula a l'abril, però se situa al 8,9%. A les comarques gironines han tancat amb dades similars i se situa al 8,8%. A Lleida, en canvi, assoleix una taxa del 9,2%.
Tot plegat agreujat per la crisi de matèries primeres i per la guerra a Ucraïna. Precisament en el 79è dia de combats i mentre continua l'ofensiva russa, la Unió Europea ha anunciat que enviarà 500 milions d'euros més a Ucraïna en concepte d'ajuda militar. Així ho ha avançat el cap de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell.
I avui ha començat a Ucraïna el primer judici a un soldat rus des del començament de la guerra. Es tracta de Vadim Shishimarin, acusat per la Fiscalia General Ucraïnesa de violacions i normes de guerra per haver assassinat, suposadament, un civil de 62 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia, Sanitat ha notificat aquest divendres 68.234 nous contagis des de dimarts. A Catalunya augmenten els hospitalitzats en 42 persones des de dimarts també, de manera que hi ha 1.044 ingressats, dels quals 26 han estat greus, 7 menys que en el darrer balanç.
El risc de rebrot continua creixent, ho fa de 10 punts i ja frega els 400 punts, mentre que la velocitat de contagi recula lleument fins al 1,13. També s'han modificat 43 noves defuncions que augmenten fins a les 27.259 les morts per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Breu apunt de política municipal, Joan Rodríguez serà el nou regidor de Junts de l'Ajuntament de Barcelona després de la renúncia del Sartadi, fins ara líder del grup municipal de Junts al Consistori.
Rodríguez, que ocupava el número 9 de la candidatura a les eleccions municipals del 2019, és el següent de la llista després que la periodista i diputada al Congrés Pilar Calvo hagi renunciat a incorporar-se com a regidora del Consistori.
Més qüestions, acord perquè les baixes menstruals incapacitants es paguin al 100% des del primer dia.
Els ministeris d'Igualtat i Seguretat Social han pactat la mesura que s'inclourà en l'esborrany de la llei de l'avortament que el govern espanyol aprovarà dimarts. Hi ha hagut tensió entre els dos socis de govern, però finalment hi ha hagut l'acord. Les baixes s'assumiran per part de la Seguretat Social des del primer dia i no s'exigirà cap mínim cotitzat com passa amb altres baixes comunes. Tampoc es fixa de quants dies serà, perquè dependrà dels que es necessiti cada dona. L'acord l'ha anunciat a Twitter la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
I encara en plana social, l'Observatori contra l'Homofòbia denuncia una agressió LGTBI-fòbica i masclista comesa la nit de Sant Anastasi a Badalona. L'Observatori denuncia un episodi molt greu de violència, tant física com verbal, d'un grup d'homes cap a quatre noies que s'hauria produït al passeig marítim la nit de dimarts, als concerts de Fangoria i Roba Estesa. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Segons ha explicat un amic de les víctimes, en un primer moment, durant un dels concerts, un noi es va apropar a les quatre noies i les va insultar i escopir pel fet de ser lesbianes i bisexuals. Més tard, quan el concert ja s'havia acabat, el mateix noi va tornar cap a elles acompanyat d'un grup amb més nois i les van apallissar fins que un altre grup de joves va intervenir per dissipar l'agressió. L'amic de les noies, que parla en nom seu, ja que elles no volen fer-ho per por a represàlies i pel trauma psicològic, recrimina que no van poder acudir al servei d'emergències mèdiques perquè, com que el concert ja s'havia acabat, estava tancat. L'Ajuntament ja està al cas dels fets i ha manifestat que es posarà en contacte amb elles per tal de poder tramitar la denúncia i identificar els agressors. Des del col·lectiu Tornem-hi han reiterat la necessitat d'establir més mesures de prevenció i han criticat que en cap moment es va fer referència per megafonia al punt lila que hi havia instal·lat precisament per prevenir agressions sexuals, masclistes i LGTBI-fòbiques als espais públics.
Més qüestions. L'Estat no mourà el tren a l'interior del Maresme a mitjà termini. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports i Mobilitat, Xavier Flores, considera prioritari resoldre els problemes urgents de l'R1. S'ha encarregat un estudi per estudiar les vulnerabilitats de la línia i solucionar-les. Mataró Audiovisual.
Tot i que deixa la porta oberta a debatre el projecte en un futur, el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports i Mobilitat, Xavier Flores, assegura que la prioritat és resoldre els problemes urgents que té el servei de Rodalies a la comarca. Ho ha dit després de reunir-se aquest divendres al Consell Comarcal del Maresme amb el president de l'ENS, Damià del Clot, i una quinzena d'alcaldes i alcaldesses del Maresme. Ha explicat que el trasllat de la via a l'interior del Maresme és un projecte multimilionari i de difícil execució i que s'ha de debatre de manera global.
La responsabilitat que tenim és que demà els usuaris han de continuar utilitzant el tren. I mentre tinguem aquesta responsabilitat, el que haurem de fer és dimensionar solucions perquè això sigui així.
Per resoldre els problemes de la línia R1 al seu pas pel Maresme, el secretari general d'Infraestructures ha anunciat que s'encarregarà un estudi per determinar quins són els punts de la línia que tenen un problema i la millor manera de reforçar-los. Es preveu que l'estudi estigui enllestit d'aquí a un any o un any i mig. Tot i això, la voluntat és poder implementar mesures el més ràpid possible.
I els taxistes convoquen una vaga amb una marxa lenta dimecres que ve a Barcelona per protestar contra les BTC. L'han convocat la majoria de les organitzacions del sector, entre aquestes STAC i Elite Taxi.
L'aturada serà el dia 18 de maig, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. I és previst que hi hagi una marxa lenta que començarà a la Gran Via amb el carrer de Balmes i es dirigirà fins al Parlament de Catalunya. Des de les organitzacions convocants fan una crida a tots els taxis perquè s'hi sumin. Demanen al govern català que compleixi la normativa estatal i que respecti, com a mínim, les proporcions de llicències. Escoltem el portaveu de Elite Taxi, Tito Álvarez.
Desde el sector del taxi de Cataluña exigimos que se aplique esta proporción de una VTC por cada 30 taxis o 0 VTCs por cada 30 taxis en transporte urbano.
Recordem que el decret estatal deixa en mans de les comunitats autònomes part de la regulació.
En cultura, el món de la lírica lamenta la mort de la mezzosoprano Teresa Berganza avui a Madrid als 89 anys.
Berganza va ser una de les cantants d'òpera espanyoles més conegudes. Va debutar l'any 1957 amb Così fan tutte i des de llavors la seva carrera la va portar per la Scala de Milà, l'Òpera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nova York. Entre els reconeixements que ha rebut es troben el Premi Príncep d'Astúries i el Premi Nacional de Música.
I encara en clau cultural, la xarxa està d'enhorabona perquè de sol a sol el programa itinerant coproduït per Canal Terres de l'Ebre i Canal 21 ha rebut el Premi Zapping al millor programa d'entreteniment en televisió local. Avui hem parlat amb el presentador de l'espai, Quique Pedret, Helena Puigdueta.
Un programa itinerant que cada setmana visita una comarca de Catalunya per conèixer com és el sector primari de la zona. No només fixant-se en l'àmbit professional, sinó també buscant el dia a dia més humà del protagonista. I tot amb el tarannà i el toc proper del seu presentador, Quique Pedret, que en declaracions a la xarxa reconeixia que guardons com aquest ajuden a posar en valor una mica més a pagesos, ramaders i pescadors.
Tothom tenim una mica ficats en valor la gent que ens dona de menjar, però crec que el que han passat ara de la pandèmia també s'ha ficat molt en valor, no? Quan parlàvem dels que estaven a primera línia i que era important per a la societat, com era el sector sanitari, però també tota aquesta gent que no ha deixat mai de treballar en plena pandèmia, que han tingut que anar cada dia a poder aconseguir el sector primari, el que ens dona de menjar cada dia. I això també els ha ficat en valor.
La sèrie de Sol a Sol es pot veure a les televisions locals de la xarxa o a lacarta.cat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali en handbol. Avui comencen les fases d'ascens a la divisió d'honor plata femenina i a la primera estatal masculina. En la competició femenina, l'Ascó juga la primera jornada de la fase de grups davant el Rocasa a la localitat de Telde, a Gran Canària, a partir de les 8 del vespre, mentre que a 8:45, a la capital del Segrià, l'handbol Lleida rep el Puig i d'Eivissa. Des de 1-1, Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
L'escenari serà el pavelló 11 de setembre de Lleida, la seu d'aquesta fase d'ascens d'un dels grups. Això farà que a la capital del Segrià arribin tres equips d'arreu de l'estat. Aquests i el mateix equip lleidatà jugaran una lligueta entre ells amb un sol partit. Qui quedi primer aconseguirà el premi de l'ascens. A les lleidatanes els toca. En aquest ordre, l'eivissenc Ferradura Pucci divendres a 8:45 del vespre, el valencià handbol Onda a la mateixa hora, però de dissabte, i finalment el conjunt madrileny va Sevilla Verde contra qui jugaran diumenge a les 12 del migdia. L'entrada portaveu de les lleidatanes, Ivan Regal, valorava així les possibilitats que tenen d'aconseguir l'ascens.
Possibilitats reals, sempre. Vull dir, jo penso que tenim un bon equip, que arribem en bones condicions i les possibilitats estan. Llavors, a nivell dels altres equips, clar, són tres equips que ens han tocat, que són equips que antigament ja han estat en la categoria.
A partir de dilluns es posaran ja a treballar en la plantilla de la temporada de 20 en una planificació que vindrà marcada per si es puja o no de categoria.
Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. Encara en vol, el Freiking Granollers rep avui el Puente Genil Andalús a les 8 del vespre, en uns minuts. És partit de la Lliga Sobal d'handbol i el partit de jugar al Palau Olímpic de la capital del Vallès Oriental. Aquest cap de setmana estarem molt pendents del Campionat d'Espanya de grups de xou grans i petits. Parlem de patinatge artístic. Reus serà la capital, la capital del Baix Camp serà la capital del patinatge artístic aquest cap de setmana. Demà serà el torn per als grups grans grans i diumenge per als petits. Aquesta gran cita esportiva es podrà seguir en directe a les televisions locals i en streaming a Xala. I a la Lliga Leport de Bàsquet, penúltima jornada, avui amb horari unificat juguen tres equips catalans, el Força Lleida, el Bàsquet Girona i el CB Prat.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyar-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Terra de poetes.
Berta Rubio Faus, Rapsoda. Alquímia amorosa. Faria ara mateix l'or nou si em deies: home de flama inextingible, que dus l'amor a l'intracuix, cerca amb la boca, la llengua i el centre, i l'emboscat matràs on bull el líquid, aquest ventre estremit de rulls tufuts que fuig i torna, i espera, i es llança. Faria en el gresol la mescla de sofre incandescent i àgil mercuri. Transformaria el mineral més fosc en permanents palletes d'or nacrat. Confirmaria el meu poder, mudant-te en peix i xent, cobert d'escata i plata. Faria, ara mateix, l'amor amb tu, si al meu costat, sense dir res, m'ho deien els teus ulls amics. Jaume Creus, dins la plaquet, Sigues la pura impuresa, editada per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua la crisi de govern oberta pels desacords en la modificació de la llei de política lingüística. En declaracions a la xarxa, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha afirmat que la nova llei no servirà per evitar l'aplicació del 25% de castellà a les aules. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras acusa Junts per Catalunya de trencar el consens del català.
No hi ha consens i tampoc hi ha garanties. Modificar avui la llei de política lingüística és obrir una llei en canal, permetria a l'Estat entrar i, per què no, dir, doncs miri, ara presento recurs, això se'n va al Constitucional, i en lloc del 25 ens diuen que ara ha de ser el 50.
La nostra voluntat és intentar trobar acords positius amb tothom que sigui possible, certament, sempre que això no impliqui una traïció allò que nosaltres considerem que és útil per la societat.
El Consell de Ministres aprova finalment el topall del preu del gas que ha de permetre rebaixar la factura de la llum durant un any.
Es fixarà un preu màxim mitjà del gas al mercat majorista de 48,8 euros al megawatt i implicarà una rebaixa del 37% en la factura dels consumidors domèstics i d'un 70% en la dels industrials. Ara queda pendent l'aprovació definitiva de la Comissió Europea. Ho ha anunciat avui la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.
Por primera vez, las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad. Permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, a las empresas, pero también a la gran industria.
L'IPC tanca finalment l'abril en el 8,3% al conjunt de l'Estat. L'Institut Nacional d'Estadística ha corregit una dècima a la dada estatal respecte de la xifra avançada fa uns dies.
Tot i aquest descens, es tracta de la segona xifra més alta des de la sèrie històrica. Els carburants i els combustibles han moderat aquest mes l'IPC, però en canvi destaca l'increment dels preus d'alguns aliments com ara la carn, el pa, els llegums o el formatge.
Acord perquè les baixes menstruals incapacitants es paguin al 100% des del primer dia.
Els ministeris d'Igualtat i Seguretat Social han pactat la mesura que s'inclourà en l'esborrany de la llei de l'avortament que el govern espanyol aprovarà dimarts.
L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia una agressió LGTBI-fòbica i masclista comesa la nit de Sant Anastasi a Badalona.
L'agressió s'hauria produït quan un grup d'homes hauria atacat a quatre noies al passeig marítim la nit de dimarts als concerts de Fangoria i Roba Estesa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Segons ha explicat un amic de les víctimes, en un primer moment, durant un dels concerts, un noi es va apropar a les quatre noies i les va insultar i escopir pel fet de ser lesbianes i bisexuals. Més tard, quan el concert ja s'havia acabat, el mateix noi va tornar cap a elles acompanyat d'un grup amb més nois i les van apallissar fins que un altre grup de joves va intervenir per dissipar l'agressió.
I en cultura, el món de la lírica lamenta la mort de la mezzosoprano Teresa Berganza avui a Madrid als 89 anys.
Berganza va ser una de les cantants d'òpera espanyoles més conegudes. Va debutar l'any 1957 amb Così fan tutte i des de llavors la seva carrera la va portar per l'Escala de Milà, l'Òpera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nova York.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Ferrer, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient càlid. La temperatura continuarà pujant durant aquestes immediates hores i, de fet, s'espera que la temperatura més alta pugui inflar-se entre els 31 i 32 graus i aquesta més elevada s'ha de registrar en punts de Ponent, de manera molt local, i també a punts de la Conca de Tremp, però també d'altres indrets de zones properes la temperatura arribarà a superar els 30 graus. Un ambient càlid que es mantindrà de cara al cap de setmana. Continuarem parlant de calor tant dissabte com diumenge, però sí que a diferència d'avui sí que hi haurà el creixement d'algunes nuvolades que afectaran a diversos municipis de zones de muntanya, inicialment a la zona del Pirineu dissabte, diumenge també fins i tot algunes nuvolades en punts del prelitoral, però que en conjunt no han de deixar ruixat, amb molt estirar cap a la zona del Pirineu Occidental. Té cara que aquesta tarda no s'esperen nuvolades a Catalunya, però sí que se n'esperen cap a la zona del Pirineu francès. Aquí hi haurà alguns ruixats que fins i tot fregaran cap a la zona del Pirineu català i que podrien entrar cap al nord del sector del Ripollès. D'altra banda, també cal dir que es podrien formar alguns núvols baixos, algunes boires matinals a la façana litoral durant aquests propers dies, però sobretot durant les primeres hores del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Forner. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. En aquest cas, l'Eduard Sánchez. La que és la circulació, a aquesta hora la veritat és que va millorant molt ràpidament i ara sí podem començar a parlar ja de força fluïdesa en general. Queden, això sí, alguns trams, algunes zones encara amb lentitud i encara alguna aturada intermitent. Sobretot seria, d'una banda, l'autopista AP7 al tram de Castellbisbal, en sentit sud, en sentit Tarragona, i de l'altra, aquí sí, més vehicles entre Mollet i Montmeló, tocant a Montornès en sentit nord, en aquesta autopista AP7. Puntualment, la C-17 a la zona encara de Parets, en sentit Vic, i també la C-55, que no acaba de fer net el tram de Sant Vicenç de Castellet en sentit Manresa. Pel que fa a les dues rondes, trànsit que ha millorat molt, el que passa que la Ronda Dalt encara presenta trams d'intensitat, de lentitud entre Sant Gervasi i Horta en sentit Besòs, i puntualment la Litoral, també en aquest sentit, a la zona de Gran Via. És tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Eduard Sánchez, des del Servei Català de Trànsit.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola Bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jatrio.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua la crisi de govern oberta pels desacords en la modificació de la llei de política lingüística. Avui el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha passat pels micròfons de la xarxa per justificar la negativa de Junts, i és que per Puigneró la nova llei no servirà per evitar l'aplicació del 25% de castellà a les aules.
I ha reiterat les queixes del seu grup, que acusa Esquerra de ser ells qui estan fora del consens del català. Avui, però, també ha parlat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que al seu torn ha acusat Junts d'obeir a interessos partidistes i de trair el consens en relació amb el model d'escola catalana. Així s'ha mostrat partidari de recuperar aquest consens.
Sigui com sigui, a poc més d'una setmana perquè venci el termini per aplicar el 25% de castellà a les aules per mandat judicial, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, defensa la postura de Junts i llança un dard al seu soci de govern, David Fleta.
Puigneró remarca que la proposta d'Esquerra Republicana, el PSC i els Comuns no ofereix ni consens ni garanties. Argumenta que modificar la llei de política lingüística implica un risc innecessari, ja que permetria a l'Estat recórrer-la al Tribunal Constitucional. A més, subratlla que si ni les entitats ni la CUP hi estan d'acord, potser el consens es troba on marca Junts.
Que és que no hi ha consens i tampoc hi ha garanties. Modificar avui la llei de política lingüística és obrir una llei en canal, permetria a l'Estat entrar i, per què no, dir, doncs miri, ara presento recurs, això se'n va al Constitucional, i en lloc del 25 ens diuen que ha de ser el 50, o ens diuen que ha de ser el 75. I quan, a més, no hi ha consens, perquè ni les entitats ho compren, ni Plataforma per la Llengua, ni Òmnium, ni Som Escola, ni tan sols, evidentment, la CUP, doncs, home, potser els que estan fora del consens són uns altres.
Puigneró afegeix que al PSC se li ha d'exigir que des del PSOE i des de les estructures de l'Estat s'actuï per protegir el català a les escoles, argumentant que van poder fer-ho amb la llei CELA i no ho van fer.
Gràcies, David. I des d'Esquerra Republicana, com dèiem abans, acusen Junts per Catalunya de trair el consens entorn del model d'escola catalana per raons partidistes. El president de la formació, Oriol Junqueras, ha demanat responsabilitat i generositat i assegura que treballaran per recuperar consensos. Mont Carvajal.
El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha lamentat que els socis de govern es moguin per interessos partidistes i per buscar conflictivitat. Ha considerat que Junts ha traït el consens entorn al model d'escola catalana, però tot i així creu que cal insistir en recuperar l'acord.
La nostra voluntat és intentar trobar acords positius amb tothom que sigui possible, certament, sempre que això no impliqui una traïció allò que nosaltres considerem que és útil per la societat.
Junqueras també ha demanat a Junts generositat i responsabilitat i fer pinya amb el president aragonès i els consellers del RAM afectats.
Jo em sento absolutament legitimat a demanar que tothom actuï amb aquesta responsabilitat, amb aquesta generositat i amb aquest sentit de país que ningú no hauria de perdre mai i que en aquests moments, indubtablement, encarna el president aragonès i encarna els consellers més vinculats en aquest àmbit, no? Els consellers d'Educació, de Cultura, etcètera, etcètera.
Ho ha dit en una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya.
I enmig d'aquestes picabaralles, el tercer en discòrdia des del PSC demanen a Esquerra que aclareixi la seva posició després del no de Junts. El primer secretari Salvador Illa afirma que si la reforma es vota al Parlament, el PSC hi donarà suport i anima els republicans a tirar-la endavant. Mataró Ràdio, Cristina Salat.
Salvador Illa considera que no es pot arribar a acords per després desmarcar-se'n i que això és el que diferencia el PSC de Junts per Catalunya. El primer secretari dels socialistes catalans s'ha pronunciat aquest matí des de Mataró sobre la decisió del partit que lidera Laura Borràs de no sumar-se finalment a l'acord per la llengua catalana i la reforma de la llei de política lingüística. Salvador Illa ha sentenciat que quan arriba a acords, el PSC els porta fins al final.
Ens hem d'exigir tots en política un mínim de serietat. I quan es treballa durant 2 mesos per arribar a un acord i es signa un document i s'entra per registre del Parlament de Catalunya un pacte que a 5 hores ens en desdiguem i que hi tinguessin confirmació i que ja no volen ni intentar, en fi, ni proposar-nos què s'ha de fer per recuperar aquest consens, jo crec que això és una mala notícia. No?
Illa també ha assegurat en la compareixença davant dels mitjans que els socialistes estaran en un pacte nacional pel català i que defensar-lo no vol dir atacar el castellà. Diu, vol garantir que el coneixement de la llengua ha de ser-hi i se n'ha de fomentar el seu ús.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altra notícia del dia és, sens dubte, l'aprovació finalment del topall del preu del gas que ha de permetre rebaixar la factura de la llum durant un any. Ho ha aprovat aquest divendres un Consell de Ministres extraordinari. Ara es fixarà un preu màxim mitjà del gas al mercat majorista de 48,8 euros al megawatt hora. Implicarà una rebaixa del 37% en la factura dels consumidors domèstics i d'un 70% en la dels industrials. Queda, però, pendent l'aprovació definitiva de la Comissió Europea. Joan Ferrer.
El govern central calcula que d'aquesta manera es reduirà de mitjana el preu de l'electricitat dels 210 euros al megawatt actuals als 130 euros, fet que suposarà una rebaixa del 30% en el preu de l'electricitat. La vicepresidenta del govern i ministra per la transició ecològica, Teresa Ribera, ha volgut destacar que aquestes millores no sortiran dels pressupostos generals.
Por primera vez, las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores. Es un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad, que permite proteger a los consumidores domésticos, a los autónomos, a las empresas, pero también a la gran industria.
Aquesta mesura afectarà els consumidors acollits a una tarifa regulada, precisament aquells a qui el president d'Iberdrola, Ignacio Galán, va qualificar fa pocs dies de ximples. Ribera ha manifestat que aquestes paraules hi van causar una profunda vergonya i que no considera una pràctica gaire intel·ligent referir-se així als seus propis clients.
Alguns experts, però, rebaixen l'optimisme del govern central i adverteixen que a la tardor pot haver-hi una crisi de subministrament de gas a Europa provocada per Rússia.
Alguns especialistes dubten que la factura de la llum es redueixi d'un 30%, com preveu l'executiu espanyol. Antoni Cunyat, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, ho ha dit a la xarxa i ha posat l'exemple d'una altra mesura que, al seu parer, no ha funcionat, la rebaixa de la benzina i el gasoll.
Les previsions del govern és que rebaixi la factura sobre un 30%, és a dir, però sobre això n'hi ha alguns analistes que no són tan optimistes. És a dir, el govern preveu que baixi dels 200-210 des del quilowatt hora a la mateixa fins als 150. N'hi ha opinions divergents, veurem fins a quan arriben les rebaixes quan la mesura siga efectiva. Esperem que no siga com la subvenció del preu de la gasolina i el gasoil, que pràcticament no ha sigut gens efectiva.
Cunyat insta el govern a aprofitar els mesos d'estiu quan baixa la demanda d'energia per buscar alternatives a la crisi i ressalta que altres països europeus estan molt per sobre d'Espanya en energia eòlica i solar.
En aquesta mateixa línia va la inflació, que continua disparada, i l'IPC tanca finalment l'abril en el 8,3% al conjunt de l'Estat. L'Institut Nacional d'Estadística ha corregit una dècima la dada estatal respecte de la xifra avançada fa uns dies. Tot i aquest descens, es tracta de la segona xifra més alta de la sèrie històrica.
Els carburants i els combustibles han moderat aquest mes l'IPC, però en canvi destaca l'increment dels preus d'alguns aliments com ara la carn, el pa, els llegums o el formatge. Pel que fa a Catalunya, l'IPC ha retrocedit un punt i mig i s'ha situat de mitjana en el 8%. I si ens fixem en algunes de les dades més territorialitzades, trobem que al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre la inflació recula a l'abril, però se situa al 8,9%. A les comarques gironines, en canvi, han tancat amb dades similars i se situa al 8,8%. A Lleida s'assoleix una taxa del 9,2%.
Tot plegat agreujat per la crisi de matèries primeres i per la guerra a Ucraïna. En el 79è dia de combats i mentre continua l'ofensiva russa, la Unió Europea ha anunciat que enviarà 500 milions d'euros més a Ucraïna en concepte d'ajuda militar. Així ho ha avançat el cap de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell.
I avui ha començat a Ucraïna el primer judici a un soldat rus des del començament de la guerra. Es tracta de Vadim Shishimarin, acusat per la Fiscalia General Ucraïnesa de violacions i normes de guerra per haver assassinat suposadament un civil de 62 anys.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pel que fa a la pandèmia, Sanitat ha notificat aquest divendres 68.234 nous contagis des de dimarts. A Catalunya augmenten els hospitalitzats en 42 persones, des de dimarts també, de manera que hi ha 1.044 ingressats, dels quals 26 han estat greus, 7 menys que en el darrer balanç.
El risc de rebrot continua creixent. Ho fa 10 punts i ja frega els 400 punts, mentre que la velocitat de contagi recula lleument fins al 1,13. També s'han modificat 43 noves defuncions, que augmenten fins a les 27.259 les morts per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Breu apunt de política municipal. Joan Rodríguez serà el nou regidor de Junts de l'Ajuntament de Barcelona després de la renúncia d'El Sartadi, fins ara líder del grup municipal de Junts per Catalunya al consistori.
Rodríguez, que ocupava el número 9 de la candidatura a les eleccions municipals del 2019, és el següent en la llista després de la periodista i diputada al Congrés Pilar Calvo, que ha renunciat a incorporar-se com a regidora del consistori.
I acord perquè les baixes menstruals incapacitants es paguin al 100% des del primer dia.
El Ministeri d'Igualtat i Seguretat Social han pactat la mesura que s'inclourà en l'esborrany de la llei de l'avortament, que el govern espanyol aprovarà dimarts. Hi ha hagut tensió entre els dos socis de govern, però finalment hi ha hagut acord. Les baixes s'assumiran per part de la Seguretat Social des del primer dia i no s'exigirà cap mínim cotitzat, com passa amb altres baixes comunes. Tampoc es fixa de quants dies serà, perquè dependrà dels que es necessiti cada dona. L'acord l'ha anunciat a Twitter la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
I encara en la plana social, l'Observatori contra l'Homofòbia denuncia una agressió LGTBI fòbica i masclista comesa la nit de Sant Anastasi a Badalona. L'Observatori denuncia un episodi molt greu de violència, tant física com verbal, d'un grup d'homes cap a quatre noies que s'hauria produït al Passeig Marítim la nit de dimarts als concerts de Fangoria i Roba Estesa. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Segons ha explicat un amic de les víctimes, en un primer moment, durant un dels concerts, un noi es va apropar a les quatre noies i les va insultar i escopir pel fet de ser lesbianes i bisexuals. Més tard, quan el concert ja s'havia acabat, el mateix noi va tornar cap a elles acompanyat d'un grup amb més nois i les van apallissar fins que un altre grup de joves va intervenir per dissipar l'agressió. L'amic de les noies, que parla en nom seu, ja que elles no volen fer-ho per por a represàlies i pel trauma psicològic, recrimina que no van poder acudir al servei d'emergències mèdiques perquè, com que el concert ja s'havia acabat, estava tancat. L'Ajuntament ja està al cas dels fets i ha manifestat que es posarà en contacte amb elles per tal de poder tramitar la denúncia i identificar els agressors. Des del col·lectiu Tornem-hi han reiterat la necessitat d'establir més mesures de prevenció i han criticat que en cap moment es va fer referència per megafonia al punt lila que hi havia instal·lat precisament per prevenir agressions sexuals, masclistes i LGTBI-fòbiques als espais públics.
Més qüestions. La UNESCO celebrarà la setmana vinent a Barcelona la Conferència Mundial d'Educació Superior. És el primer cop que aquesta conferència se celebra fora de París. La tercera edició arrencarà dimecres vinent, però a partir de dilluns la capital catalana també acollirà els actes previstos dins la Setmana Mundial de l'Educació Superior. Anna Ruiz.
Totes dues iniciatives es celebraran de manera paral·lela fent de Barcelona la finestra mundial de les universitats. L'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la CUP, coordina els programes d'activitats que atrauran 2.000 persones de manera presencial a la capital catalana i unes 8.000 més a través d'internet per seguir les conferències i debats. El secretari executiu de la CUP, Josep Maria Vilalta, ha apostat per consolidar Barcelona com a seu de la conferència en les properes edicions i ampliar d'aquesta manera l'atractiu de la ciutat, més enllà del turisme o esdeveniments consolidats com el mobile.
Aspirem a que aquesta capitalitat universitària mundial es mantingui, que volem ser un país de referència en l'àmbit universitari més enllà del turisme, de la gastronomia o del mobile.
A més de la UNESCO, el govern de la Generalitat, l'executiu central, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació han sumat recursos per l'organització de la conferència de la UNESCO i la Setmana Mundial de l'Educació Superior.
I encara relacionat amb l'educació i en concret amb la llengua. El projecte AINA, que vol que les màquines entenguin i parlin el català, inicia una gira territorial per totes les vegueries per buscar veus de tot el país. Durant el mes d'abril, el projecte es va desplaçar a la Catalunya Nord, al País Valencià, a les Illes Balears i fins i tot a Nova York per apropar la campanya als territoris de parla catalana. Canal Blau, Sergi Molina.
El projecte AINA inicia la seva ruta pel territori a Vilanova i la Geltrú aquest dissabte 14 de maig. A través d'una furgoneta itinerant, les persones que vulguin podran enregistrar les seves veus. L'objectiu és gravar diferents variants dialectals i accents del català ara per tot Catalunya. D'aquesta manera es vol construir un corpus amb els models de llengua per facilitar que les empreses tecnològiques puguin desenvolupar productes com traductors, assistents de veu o classificadors de textos en llengua catalana. La gira farà parada a les 8 vegueries catalanes amb un acte de presentació a cada territori. Fins a principis del mes de juny, la caravana itinerant es desplaçarà a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Lleida, els Pirineus, a l'Aran i a Girona. Des que va començar la campanya, ja hi ha unes 1.200 hores gravades i més de 800.000 talls de veu enregistrats.
En cultura, el món de la lírica lamenta la mort de la mezzosoprano Teresa Berganza, avui a Madrid, als 89 anys.
Berganza va ser una de les cantants d'òpera espanyoles més conegudes. Va debutar l'any 1957 amb Così fan tutte i des de llavors la seva carrera la va portar per la Scala de Milà, l'Òpera de Viena, el Covent Garden de Londres o el Metropolitan de Nova York. Entre els reconeixements que ha rebut es troben el Premi Príncep d'Astúries i el Premi Nacional de Música.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, en el món de la cistella, el Barça B és nou equip de la Lliga Le Plata després de guanyar 82-64 al Náutico Tenerife. El conjunt que dirigeix Roger Grimau ha aconseguit dues victòries en els dos partits de la fase d'ascens que juga a Huelva i, per tant, pugen de categoria. Qui s'ha quedat ja sense opcions és el Castelldefels, que avui ha tornat a perdre, en aquest cas contra el Paterna, i diu adéu al somni de l'ascens. En aquesta lluita per pujar, l'Hospitalet ha perdut fa pocs minuts contra el Santurci, mentre que el Salou ha aconseguit una espectacular victòria contra el Baskonia de 3 punts amb un triple al darrer segon de partit. Per tant, demà serà un dia clau tant pel Salou, per al conjunt tarragoní, com per a l'Hospitalet. És cap de setmana, és divendres de fases d'ascens. Avui comencen les de la Divisió d'Honor Plata femenina d'handbol i també a la primera estatal masculina, en aquest cas a la competició femenina. L'Escó juga en uns minuts a partir de les 8. El primer partit d'aquesta fase de grup s'enfronta al Rocasa. La cita és a Telde, a Gran Canària, mentre que a 8:45, a la capital del Segrià, l'handbol Lleida rep el Puig d'Eivissa des de 1 a 1 Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
L'escenari serà el pavelló 11 de setembre de Lleida, la seu d'aquesta fase d'ascens d'un dels grups. Això farà que a la capital del Segrià arribin tres equips d'arreu de l'estat. Aquests i el mateix equip lleidatà jugaran una lligueta entre ells amb un sol partit. Qui quedi primer aconseguirà el premi de l'ascens. A les lleidatanes els toca, en aquest ordre, l'eivissenc Ferradura Pucci divendres a 8:45 del vespre, el valencià Handbol Onda a la mateixa hora, però de dissabte, i finalment el conjunt madrileny Basevilla Verde, contra qui jugaran diumenge a les 12 del migdia. L'entrenador de les lleidatanes, Ivan Regal, valorava així les possibilitats que tenen d'aconseguir l'ascens.
Possibilitat real, sempre. Vull dir, jo penso que tenim un bon equip, que arribem en bones condicions i les possibilitats estan. Llavors, a nivell dels altres equips, clar, són tres equips que ens han tocat, que són equips que antigament ja han estat en la categoria.
A partir de dilluns es posaran ja a treballar en la plantilla de la temporada de vint en una planificació que vindrà marcada per si es puja o no de categoria.
N'estarem molt pendents. Gràcies, Sergi Guiu. Des de UAU Lleida Ràdio també destaquem en handbol que el Fraiking Granollers rep el Puente Genil Andalús en uns minuts a les 8 del vespre, un partit que juga al Palau Olímpic de la capital del Vallès Oriental, 28a jornada de la Lliga Sobal d'handbol. Els catalans volen sumar un nou triomf per mantenir la segona plaça a la classificació per darrere del campió, el Barça. En patinatge artístic, Reus serà aquest cap de setmana la capital amb la celebració del Campionat d'Espanya de grups de show grans i petits, on cal destacar i esmentar que hi haurà els millors clubs del món que buscaran, en aquest cas, el títol estatal. Demà serà el torn per als grups grans a partir de les 6 de la tarda i diumenge pels petits a les 4 de la tarda. Aquesta gran cita esportiva es podrà veure en directe a les televisions locals i en streaming a Xala, a xala.cat. En futbol sala també molt pendents de l'Indústria Santa Coloma, que dirigeix Javi Rodríguez. Volen fer història aquest cap de setmana a la Copa del Rei. Demà juguen contra l'Antequera en les semifinals i esperen guanyar per ser a la final de diumenge. Aquesta cita a la competició del CAO de futbol sala es juga a Jaén.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca La maniobra de la tortuga. Un inspector investiga un assassinat que té molt a veure amb el seu passat. També s'estrena Un nuevo mundo, un film francès protagonitzat pel veterà Vincent Lindon. I acabarem la repassada amb El universo de Oliver, un viatge nostàlgic a l'Espanya dels 80.
Ya sé que estás lejos de casa y lo que te pasó es una putada, eso está claro.
¡Va a buscar la ruina!
No te quieren en ninguna parte, francés.
L'inspector Manuel Vinchetti és el protagonista de La maniobra de la tortuga. Forçat a acceptar un trasllat a la comissaria de Cádiz, molt aviat es troba immers a la investigació d'un assassinat que li recorda un passat que vol oblidar. El policia començarà una croada solitària per atrapar el culpable, seguint unes pistes que podrien ser fruit de la seva imaginació. Només la seva veïna es manté al seu costat.
¿Pero tú de qué coño vas?
Científica
de... Tú aquí no eres nadie.
Con mi cliente es igual. Su vida ha sido un infierno.
Ella le ha dicho que yo le he hecho vivir un infierno.
Yo no acepté que trajeras a casa tus problemas. Nuestro acuerdo nunca fue ese.
A Un nuevo mundo, el veterà Vincent Lindon interpreta un home de negocis que veu com la seva vida personal es ressenteix per la feina a una empresa nord-americana. La seva situació arriba a un punt de trencament quan la seva dona abandona el matrimoni.
¿Tú crees que hay que ceñirse a una estrategia que empuja a nuestra gente a la precariedad?
Esta familia está marcada por las estrellas. La mala suerte nos persigue.
Allí lejos.
Parece que la suerte es mejor no tocarla.
Tu padre es tonto el culo.
L'any 1985, l'Oliver, un nen amb una imaginació fora de mida, es trasllada al punt més al sud d'Europa, just quan el cometa Halley és a punt de passar. Així arrenca El universo de Oliver. El nen buscarà a les estrelles la solució als seus problemes a la nova escola, barri i casa, amb l'ajuda del seu avi, que porta el mal nom de El Mahara.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Joan Rodríguez serà el nou regidor de Junts de l'Ajuntament de Barcelona després de la renúncia d'Elsa Artadi. Rodríguez, que ocupava el número 9 de la candidatura a les eleccions municipals el 2019, és el següent de la llista després que la periodista i diputada al Congrés, Pilar Calvo, hagi renunciat a incorporar-se com a regidora. Dilluns a 2:15 del migdia, els regidors de Junts faran una roda de premsa per explicar la nova organització del grup municipal, així com les iniciatives que defensaran a les comissions de plenari previstes per a dimarts i dimecres. Els bombers han informat d'un incendi en una nau de la plaça de Can Trinxet de l'Hospitalet de Llobregat. A l'interior han localitzat una persona amb cremades greus que ha estat evacuada pel sistema d'emergències mèdiques en estat crític a la Vall d'Hebron. El foc ara ja és apagat i els bombers revisen i ventilen la zona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha refermat el suport del govern a la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera. En un acte celebrat aquest divendres a la Ràpita, Aragonès ha remarcat